Els últims 8 minuts d'aquest especial de l'Estat de Gràcia ens n'anem al judici. A Lluís Companys van dir que continuaríem explicant què va passar exactament. Tu ens vols situar als fets de maig, per començar, que és una mica al principi de tot plegat, no?
Bueno, l'altre dia ho vam deixar després de l'alliberament de Lluís Companys del penal del Porto de Santa Maria. Vam explicar que ell va tornar a Catalunya, ha fet un heroi, que va recuperar doncs, la presidència de la Generalitat, però, clar, 4 mesos després de la recuperació de la presidència, aquella dreta que havia perdut les eleccions al febrer del 36, doncs va donar suport al cop d'estat de Franco i va esclatar la Guerra Civil. Amb la Guerra Civil, a Barcelona va començar el 19 de juliol. Inicialment Companys va intentar no armar els obrers i no armar els anarquistes. Ell confiava que amb les forces d'ordre públic en tindria prou, no va ser així. També és veritat que quan aquí parlem i diem moltes vegades no, és que el poble armat va parar el franquisme. Home, sí, el poble armat va fer molt, i el poble va fer molt, però sense l'ajuda dels carrabiners o sense l'ajuda de la Guàrdia Civil, que va ser lleial a la República, no s'hauria pogut fer. Què va passar a partir d'aquí? Doncs que hi va haver un canvi molt important, és a dir, un canvi perquè els que fins llavors l'equilibri de poder es va canviar. És a dir, els anarquistes es van fer amb les armes de molts quartels de l'exèrcit a Barcelona. Tenien més de 30.000 fusells que van aconseguir amb tot el seu armament i es van convertir amb les persones que van començar a detentar el poder. Per exemple, Lluís Companys diu: la xusma armada incontrolada envaeix els carrers i es lliura tota mena d'excessos. I la CNT, potentment armada, és la mestressa de la ciutat i deté el poder.
Per exemple, tenien la telefònica, no?
Tenien, sí, a molts llocs. I durant les primeres setmanes del que es diu la revolució, hi va haver més de 4.000 assassinats, que són molts assassinats, sobretot d'eclesiàstics, la meitat van ser eclesiàstics, moltes esglésies van ser destruïdes, molts béns van ser cremats, i la Generalitat, que es va quedar sense poder i gairebé per sota d'aquests grups anarquistes potentment armats, que va intentar fer? Doncs salvar obres d'art i salvar persones. El mateix Ventura Gassol, que en parlàvem l'altre dia, que va estar al judici a Francesc Macià a Prats de Molló i després al judici a Lluís Companys a Madrid, es va haver d'exiliar perquè el volien matar els de la FAI. O sigui, el conseller de Cultura es va haver d'exiliar. Manuel Carrasco i Formiguera, el màxim líder de la Unió Democràtica, es va haver d'escapar perquè si no el matava la FAI, i llavors el va agafar Franco i el va fusellar Franco. És que aquesta és la realitat. I tu parlaves dels fets de maig. Doncs els fets de maig van servir per treure el poder als anarquistes, és a dir, d'una banda, comunistes i Generalitat, contra anarquistes i el PUM, els trotskistes d'Andreu Nin.
Entre ells hi havia George Orwell disparant des de la cúpula del Coliseum, no?
Entre ells hi havia George Orwell, que era un simpatitzant del PUM, d'aquest partit de molt poca gent, però molt famós a causa del carisma i també de la fi del seu gran líder, Andreu Nin.
Amb un gran nom, també, per un moment de guerra, el PUM.
Sí, el PUM.
El PUM, el trobo molt potent. La detenció de Companys, al cap de molt de temps, salto coses, perquè
sí,
si no,
Lluís Companys, no arribem. S'acaba la guerra, se'n va a l'exili, i efectivament hem d'anar de pressa. És detingut.
Això és com el judici, s'ha d'anar de pressa perquè hi ha eleccions i nosaltres tenim el butlletí.
Ell és detingut el 13 d'agost del 1940, 6 membres de la policia militar alemanya es presenten a casa seva, on viu a la Bretanya, on viu amb la seva dona, amb la Carme Ballester i el seu nebot, i el detenen. Tenim una carta de sí. Carme Ballester que explica una mica com la detenció i després com ell veu l'última vegada que ell veu a Lluís Companys.
Sols sentia veus de gent que parlaven alemany. De seguida em vaig donar compte que el lloc era perillós, però jo havia decidit que passés el que passés. Jo volia veure el meu marit. Em vaig asseure a esperar. Va passar un soldat i no ens vam entendre. Després les autoritats gairebé em van treure a cops de peu. Finalment vaig aconseguir fer entendre un oficial nazi que volia veure el meu marit. Em va insultar i em va dir que marxés. Però en aquell moment va passar. Vaig veure 4 soldats i al mig d'ells el meu marit, que era traslladat a un altre lloc. Vaig córrer cap a ell, però l'oficial em va agafar pel braç per treure'm fora. Sols vaig cridar: Lluís! Ell es va girar cap a mi i em va fer un gest amb la mà volent dir: fuig d'aquí.
Companys diu que va ser tancat en una cel·la sense llum i durament torturat i vexat. Això ho tinc escrit aquí, ho ha escrit abans el Jordi Creus. El van exhibir com si fos un animal exòtic i els jerarques franquistes l'anaven a veure i li tiraven monedes o cacauets.
Doncs després de que els nazis l'entreguin i el tinguin tancat a Madrid a la Direcció General de Seguretat. Sí, sí, el tenien tancat com si fos un animal exòtic, va ser durament torturat, no es va poder calçar mai més una sabata, sempre va d'anar a retaló dels cops que li van donar els peus, i va ser, doncs això, li tiraven cacauets, monedes, l'escopien, i els jerarques franquistes després anaren amb les seues amants a presumir de tenir aquella bèstia tancada allà. Després va ser traslladat a Barcelona, al castell de Montjuïc, i allà se li va fer un judici, bueno, un consell de guerra que, segons el mateix advocat defensor, va ser una farsa, que no va ser, que en cap cas va aprovar res, sinó que està escrit abans i finalment, doncs, va ser executat, sí.
Ramon de Colubí explica així els últims minuts de vida de Companys.
Companys està molt tranquil. Fins i tot quan surt el sol, diu als que l'acompanyen: «Vamos ya?». La comitiva es dirigeix al fossar de Santa Eulàlia, escenari habitual de les execucions al castell de Montjuïc. Un soldat amb una creu encapçala la marxa seguit de dos soldats que il·luminen el camí amb dos focus de gasolina. A continuació, Lluís Companys, que està fumant acompanyat per mi i dos sacerdots. Darrere, la resta de la comitiva. En arribar al fossar, Companys parla animadament amb els sacerdots i poc després s'acomiada de mi. Li vaig fer una forta abraçada i ell em va correspondre. Vaig anar a darrere del piquet d'afusellament. La situació era molt greu. Jo mai no havia vist una cosa així. Companys portava un vestit senzill de color blanc i calçava espardenyes. Vaig veure com es descalçava. Poc després, l'escamot va disparar, mentre Lluís Companys cridava: «Per Catalunya!».
Instants després, el cap de l'escamot es va acostar al cos del president, que encara era viu, va treure la pistola i li va disparar diversos trets de gràcia. En aquell moment va acabar de morir el 123è president de la Generalitat de Catalunya, l'únic president democràtic assassinat pel feixisme a Europa.